Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia a tots. Benvinguts al nou any 2004. Des de la veu de Navàs, iniciem un nou programa de Ciència a l'abast de tothom, que, si Déu vol, us anirem acompanyant cada primer diumenge de mes a 11:45 del migdia. No va malament per aquestes festes resituar-nos, saber qui som, reconèixer les nostres mancances, sentir-nos un més entre els milions d'espècies que poblen el planeta. Així hem titulat el programa d'avui: L'home, un ésser molt limitat. I anirem desgranant aspectes, dimensions, fites comparades entre els humans i d'altres espècies d'éssers vius. Comencem dient que la NASA va divulgar ara fa un any, el febrer del 2003, que l'origen de l'univers, no del planeta Terra, sinó de l'univers, allà on situem el que en diuen el Big Bang, l'hem de situar a uns 13.700 milions d'anys enrere, una xifra que se'ns escapa. La Terra porta girant uns 4.600 milions d'anys. Així mateix, la NASA va avançar en aquestes experiències que va captar, d'alguna manera, la llum de la primera explosió de l'univers, de fa 13.700 milions d'anys. Va avançar que la matèria, dèiem, en què estan formats els éssers vius, els planetes, les estrelles i altres astres, sols representa un 4% de l'univers. Sol representa un 4%. Per tant, tot el 96% restant ni és visible ni se sap què és. De moment ho denominen, per dir-ho d'alguna manera, matèria i energia fosca. Per tant, de tot l'univers només en coneixem un 4%. En referència als éssers vius, al planeta Terra podem habitar-lo més o menys uns 15 milions d'espècies diferents, i d'aquestes tan solament també en coneixem uns 2 milions. Pràcticament coneixem 1,5 milió d'animals, aquests estan identificats, i 1,5 milió de plantes. De totes aquestes espècies conegudes, més de la meitat són insectes, i més de la meitat d'aquests encara són, o la gran majoria, escarabats. L'Homo sapiens, el que pertany a la nostra espècie, va arribar a la Terra fa 150.000 anys. Per tant, nosaltres, el més semblant a nosaltres, amb un crani com nosaltres, amb una postura i unes dimensions més o menys com la nostra, porta aquí a la Terra 150.000 anys. Si això ho condensem, aquesta existència, amb la durada d'un dia, amb tota la història de la Terra, resulta que l'home va arribar quan faltaven només 3 segons per acabar-se aquest dia. Per tant, podem dir, amb tota certesa, que la Terra ha estat molt temps sense l'home, molt més temps sense l'home que no pas amb ell. D'alguna manera, la Terra pot ben existir sense l'home, però l'home no podria existir sense la Terra. Doncs ara hi tornem.
La de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar, un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i civades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser un gall que dins la cor canta: la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar.
Anem desgranant, doncs, algun dels trets significatius del que som, com ens veuen els altres, dintre aquest programa que hem titulat L'home, un ésser molt limitat. I comencem per la nostra vista. Aquest sentit, molt sensible, doncs només arribem a veure radiacions d'una franja, d'una zona molt limitada, molt curta. és el que en diem l'art de Sant Martí. Veiem la llum blanca que està composada del vermell, del taronja, del groc, del verd, del blau i del violeta. No obstant aquesta franja de radiacions tan curtes, és infinitament petita respecte a tota la radiació electromagnètica que ens envolta a nosaltres. Les ones van aproximadament des d'una dècima de micra, una mica és una mil·lèsima de mil·límetre, fins a un milió de quilòmetres de llargada aproximadament. Per tant, hi ha ones de radiació que nosaltres no veiem, que van entre 0, una micra i un milió de quilòmetres, quan nosaltres només veiem entre 400 i 800 mil·límetres. Per tant, estem en aquest sentit molt limitats. L'oïda, en un altre sentit, de les persones molt sensible, també es troba en un interval molt acotat. Nosaltres podem sentir el que diuen radiacions entre 20 hertz, 20 ones cada segon, que és l'umbral de l'audició, més petites d'això no en sentim cap, i les més fortes que podem arribar a captar són 20.000 hertz, o sigui, 20.000 ones per segon, 20.000 cicles per segon. A partir d'aquí ja hi ha l'umbral del dolor. Molts animals hi veuen i hi senten on per nosaltres només és foscor. Per exemple, la balena o el dofí o molts gossos són capaços d'emetre i de captar ultrasons, o sigui, radiacions de més de 20.000 ones per segon quan nosaltres de cap manera les podem captar. Un exemple ben patent és el ratpenat, que utilitza els ultrasons, o sigui, aquestes radiacions de més de 20.000 cicles, per ubicar-se i a la vegada per situar els objectes i per guiar-se en l'espai. Ell emet aquest ratpenat, un senyal d'ultrasons que es propaguen a l'aire, xoca amb els objectes i una vegada rebota i torna cap al ratpenat, segons el temps que ha tardat, d'alguna manera calcula i sap exactament la distància que es troba l'objecte per no xocar-hi. Igualment, si parléssim de l'aire que hem de respirar o dels aliments que hem de prendre, ens trobem en un interval també molt acotat als humans. L'home per viure requereix diàriament 15 quilos d'aire, menys de 15 quilos de respiració d'aire, que són uns 14.000 litres cada dia, doncs no podem viure. Fa unes 16-18 inspiracions cada minut, ha de beure, com tots sabem, 2,5 litres d'aigua aproximadament per viure, i ha de consumir aproximadament un quilo i mig d'aliments. Aquesta atmosfera que hem de viure els humans ha de conté una proporció d'oxigen doncs molt justa, ja sabem que és aproximadament d'un 21%. Tan solament l'oxigen es reduís al 15%, moriríem per asfíxia. I si aquest oxigen que hi ha al nostre entorn augmentés per sobre d'un 26%, moriríem cremats. Per tant, estem en un interval d'oxigen també als humans molt limitat, que per sota de 15% o per sobre de 26% no podem viure. Això se'ns fa patent quan pugem una muntanya, que l'oxigen descens, n'hi ha menys, i d'alguna manera ens manca la respiració. També, quan hem de mirar lluny o mirar molt de prop, o coses molt grans o coses molt petites, els humans, les persones, els homes i les dones són molt limitats. D'alguna manera sabem que la Terra forma part del sistema solar i aquest es troba dins una galàxia i existeixen milions de sols en cada una dels milions de galàxies que hi ha, no? Doncs d'aquestes galàxies i d'aquest sol ens arriba una quantitat de llum que doncs, ve de milions i bilions de quilòmetres, tot i que viatja a 300.000 quilòmetres per segon, o el que és el mateix, que cada segon la llum donaria 10 voltes a la Terra, doncs tarden milions i milions d'anys a arribar-nos alguna d'elles a nosaltres. Quan, per exemple, en una nit serena contemplem les estrelles que podem veure de la nostra galàxia, aquestes ben bé estan situades respecte a la Terra a uns 10.000 bilions de quilòmetres. Són xifres que se'ns escapen, però a vegades és el màxim a on pot arribar l'ull humà nu, pot apreciar llum, pot apreciar una estrella que està situada, com diem, a 10.000 bilions de quilòmetres. Un 1 i 16 zeros. A l'altre extrem d'aquestes dimensions, més diminutes, tenim el més petit del viu, de la matèria viva, que és l'interior de les cèl·lules, on arribem a veure nosaltres de l'ordre de la mil·lèsima de micròmetre. També una mida molt petita en aquest sentit. L'ull humà és capaç de veure a simple vista objectes fins a dècimes o com a molt centèsimes de mil·límetre. I dins el món inanimat, ja no de cosa viva, d'alguna manera diem que podríem veure els àtoms que tenen una mida doncs, també d'un 0, de 0,10 zeros i un 1, realment són mides molt, molt petites. Dins el món animal, l'home ocupa també un lloc molt discret. Hi ha animals molt grans, hi ha plantes també molt grans i que, a més, viuen molts anys. Per exemple, la balena blava, la balena que també en diuen rorqual, és l'animal que es considera més gran i de major pes. Pot arribar a medir més de 30 metres i pesar més de 200 tones, quan nosaltres sabem que la mida mitjana nostra és de 160 centímetres aproximadament i el nostre pes doncs, està en l'entorn de 60-80 quilos. Diuen que l'ésser humà, o sigui, la persona més voluminosa que hi ha hagut és un americà que va arribar a pesar 635 quilos, 635 quilos. I el més alt, que tenim registres a la història, també és un gegant d'Estats Units, la majoria d'aquestes dades es donen als Estats Units, és curiós, i arribava a medir 2 metres 72 centímetres. A l'extrem contrari se situa el més petit, una puça, per exemple, no passa d'un mil·límetre de llargada, o bé, encara podem anar més avall, el virus de la grip mereix una milionèsima de mil·límetre. Per tant, tenim coses molt grosses, molt pesades i d'altres molt petites. Dintre els mamífers, el més petit que existeix és un rampenat, també de Tailàndia, que pesa 1,7 grams. En això ens guanyen també les plantes moltes vegades. Dintre els vius, també les plantes, doncs és un ésser que cal comptar-hi. Coneixem que les sequoies del National Park de Califòrnia es troben entre els arbres més corpulents del món i que poden passar dels 100 metres d'altura i pesar més de 6.000 tones. Per tant, un arbre d'aquests, una sequoia d'aquestes, pot arribar a més de 100 metres d'altura, quan aquí els pins nostres faran 20-30 metres màxim, i pesar més de 6.000 tones. Diuen que l'arbre que creix més ràpidament i d'una manera més espectacular és el bambú, que pot créixer uns 3 centímetres cada hora, o sigui que en un dia s'aniria a créixer 80 o 90 centímetres. L'arbre que hi ha de major diàmetre que encara és viu és l'arbre de Tule, a Oaxaca, a Mèxic. Aquest arbre és un ciprés de 36 metres de diàmetre, 36 metres de diàmetre, i una altura que té de més de 40 metres. Anem a un altre aspecte de nosaltres, i és el que ens podem considerar quasi bé com a buits, i d'una pressió, diguem, interna molt, molt regulada també. Fixeu-vos, el cos humà està format per, ho sabem, un conjunt de sòlids i de líquids que en total ocupen uns 70 litres aproximadament i contenen molts, molts àtoms, molts quadrillons d'àtoms, aproximadament 27 zeros, un i 27 zeros d'àtoms. Com sabem, l'àtom és molt buit, perquè quan s'estudien aquestes coses amb la química, doncs es diu que l'àtom és una matèria molt buida. Doncs si totes aquestes partícules elementals del cos nostre les poguéssim arribar a posar juntes, ben apretades, ben concentrades, nosaltres no ocuparíem més que la dimensió d'una gota d'aigua. Segurament que encara ens quedaríem per sota. O sigui, el nostre cos podríem dir que està com inflat. Ocupa uns 70 litres i si tot això estigués aquesta matèria condensada, apretada, sense deixar buits entremig, no arribaríem al volum d'una mini gota d'aigua. És a dir, som gairebé totalment buits. La pressió que podem suportar nosaltres, els humans, també ha d'estar, com sabem, molt regulada. Exteriorment estem aproximadament a una atmosfera per poder viure. Pujant muntanyes, aquesta pressió baixa i llavors ens falta aire, ens falta respiració. I al revés, a l'introduir-nos al fons de l'aigua, també no podem suportar aquella sobrepressió, allà en vez de baixa pressió com a la muntanya, hi ha sobrepressió, i sense trajos molt especials, de cap manera ho podem resistir-ho. La pressió arterial, la que ens mirem a vegades, la pressió del cos, també requereix, tots ho sabem, un rigorós control i una gran estabilització. Aproximadament, la màxima no pot passar de 120-140, el que diem 12-14 de mida, i la mínima entre 60 i 80 mil·límetres de mercuri, que és entre 6 i 8. Però entre 12 i 14 com a màxima i 6 i 8 com a mínima, molt regulada.
La de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar, un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i civades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser un gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara. S'han despertat mullades les fulles...
Tornem a estar amb tots vosaltres, a Ciència a l'abast de tothom. Avui reflexionant sobre nosaltres mateixos, situant-nos en el context del món, sabent-nos molt limitats, tot i ser l'espècie més intel·ligent que ara coneixem, i per això el nostre programa d'aquest diumenge de Ciència a l'abast de tothom l'hem titulat L'home, un ésser molt limitat. En edat, en longevitat, també hi ha molts que ens guanyen. Els éssers humans tampoc som els que vivim més dins el reine animal. Algunes balenes poden arribar a més de 160 anys, per exemple. La tortuga gegant, que ja és un signe a moltes cultures de longevitat, aquesta tortuga, pot arribar a més de 180 anys. I l'elefant viu fàcilment més de 110 anys. L'humà, la persona que ha sigut més gran últimament, que ha tingut una vida més llarga, és una dona francesa, Jean Calmet, que va morir l'any 97, per tant fa ara 7 anys, als 122 anys. I ara tenim un rècord, aquests dies n'han parlat als diaris, l'home més vell del món sembla que pot ser un menorquí, Joan Riudavets Moll, que viu doncs, això, a Menorca, i viu des de que va néixer el 13 de desembre de l'any 1889. Per tant, el senyor Riudavets té ara, acaba de complir, 114 anys. Deixeu-me que us expliqui el misteri dels Unses, un poble dels més longeus que hi ha, dels més vells, a l'Himàlaia, que la majoria de la gent d'aquest poble supera els 130 anys. En alguns casos han arribat a 145 anys. Viuen a 3.000 metres d'altura, ja diem, a les cordilleres de l'Himàlaia, són ramaders i agricultors, no n'hi ha més de 30.000 habitants, i els van descobrir no fa gaires anys volent precisament intentar esbrinar el secret de la seva longevitat. Entre aquests, entre els unses, hi ha pocs casos de malalties, sobretot de càncer i de malalties cardiovasculars, apenes n'hi ha. Per ells la joventut acaba a 50 anys i l'edat adulta acaba a 80. A partir de llavors diuen que comença la millor edat. L'admiració pels vells és una norma dintre aquestes comunitats de l'Himàlaia, on es valora el talent que han adquirit i sobretot l'experiència que tenen. Els unses, centenaris, no jubilen mai i practiquen sovint esports doncs, autòctons de passejar per aquestes muntanyes. Sembla que la seva longevitat, la seva edat, que arriben, ja hem dit, fins a 130, la majoria, i alguns a 145 anys, no té altre secret que una correcta alimentació i una vida molt sana. Mengen poc i solament dues vegades al dia. La seva dieta bàsica és a base de blat, verdures fresques i fruita. La carn la tasten molt poc, caminen molt i es prenen seriosament els exercicis de relaxació de ioga. S'alcen quan surt el sol, es lleven quan surt el sol i se'n van a dormir quan es fa de nit. Ben bé com fèiem alguns de nosaltres a Catalunya fa encara del nostre record, alguns anys. A diferència dels animals, les plantes poden viure fins i tot segles, i algunes fins i tot mil·lennis. Hi ha un pi a Califòrnia que ha arribat a 5.000 anys. El castanyer que hi tenim al Mediterrani arriba sovint a 3.000 anys. El teix, prop de 1.700. I l'olivera, que també la considerem una planta de gran durada, 1.500 anys. L'arbre més antic pot ser un cedre gegant que està al Japó i que l'han datat, els estudis diuen, que té 7.100 anys. A Califòrnia hi ha un pi, que és conegut com el pi de Matusalem, que en té més de 4.600 anys. Per tant, sí que verdaderament les plantes, respecte a nosaltres, tenen una llarguíssima vida. Té una altra faceta que són molt limitats, i és una que a vegades hi donem molt poca importància, però és el ritme cardíac, la pols o la freqüència amb què batega el cor, sense parar. En condicions normals, encara que depèn d'una persona a l'altra, com és lògic, el ritme del cor, les pulsacions dels humans, se situen entre 60 i 80 pulsacions cada minut, aproximadament. El que vol dir que en fem una cada segon, també d'una manera així aproximada. Cada dia el nostre cor batega 100.000 vegades, mentre que, en el mateix temps, en un dia, els pulmons han de respirar 14.000 litres d'aire, 14.000 litres d'aire, i bategar 100.000 vegades cada dia. Per tant, estem sotmetent a una pressió doncs, acusada. En condicions molt extremes, per exemple, el cas dels astronautes, quan despeguen, les pulsacions baixen radicalment, molt menys de 60 pulsacions per minut. I en canvi, al contrari, quan estan a dintre la nau en condicions d'ingravidesa, a vegades arriben a passar de 220 pulsacions per minut, que és una de les coses que més els hi controlen, perquè d'això depèn el bategar del cor. Els gats tenen una freqüència de 240 pulsacions per minut, per tant, 4 vegades les nostres. Sembla que les gallines de 330. El pardal, aquest petit ocell que tenim doncs, pels nostres carrers, supera les 800 pulsacions per minut, i el canari a vegades passa de 1.000. Per tant, també en això la majoria dels animals ens guanyen en aquesta faceta de la nostra pols, del nostre ritme cardíac, que ha d'estar ajustat entre 60 i 80, diguem unes 70 pulsacions per minut de promig. El fred i el calor que aguantem també és molt limitat nosaltres. Sabem que la matèria està formada, doncs, com hem dit des vegades, per àtoms, en moviment, i que aquests àtoms, doncs, diguem, quedarien parats, estan en moviment constant, però quedarien parats la temperatura més baixa que sembla que mai es podrà arribar, que són 273 graus sota zero. És el que en diem el zero absolut. Això s'ha arribat a aconseguir molt a prop, no s'ha arribat mai encara a 273 sota zero, però a base de refredar moltíssim i amb l'aplicació de raig làser s'han obtingut doncs, pràcticament els 273 graus sota zero o molt a prop d'aquí. Hi ha carpes, hi ha peixos, que viuen a 40 graus sota zero tranquil·lament. Gossos que poden resistir 120 graus, congelats pràcticament a la muntanya, 120 graus sota zero. I han trobat un tipus de mosquit que no mor, per sota de 270 sota zero. Sabem que els humans, nosaltres, tota exposició llarga, prolongada al fred, per sota de 0 graus, sense una bona indumentària i un menjar adequat, produeix ja símptomes de congelació. Primer el cos es posa rígid i s'arriba a perdre el control dels nostres moviments quan s'acosta a una temperatura de per sota de 34 graus. O sigui, quan tenim uns 34 graus al nostre interior, al nostre cos, ja hi ha els primers símptomes de posar-se rígid al cos i de no estar bé. Si persisteix el fred, a 31 graus del nostre cos, perdem ja la respiració i entrem en estat de coma i podem morir. O sigui que, d'alguna manera, tota la nostra vida transcorre entre 36 i 40 graus i el nostre estar en aquest món depèn molt d'aquesta temperatura. La temperatura corporal més alta que s'ha trobat va ser amb un pacient, amb una persona que van ingressar a l'hospital a Atlanta, Estats Units, que havia rebut una insolació i havia arribat a resistir, quan va estar a l'hospital, 46 graus i mig de temperatura al seu cos. Per tant, tot un rècord, però amb tot i això, com hem vist i comparat amb molts animals, resistim molt poc. A la base russa de Vostok, situada a 3.500 metres d'alçada a l'Antàrtida, al Pol Sud, uns 20 quilòmetres del Pol Sud més o menys, el termòmetre va marcar 89 graus sota zero a l'exterior, que és la temperatura més baixa que mai ha aguantat l'home, 89 graus sota zero. Tot el contrari, a Líbia, uns pobles del desert de Líbia, van arribar a suportar un estiu 58 graus de calor. Per tant, ens situem en un interval d'aquell home que ha aguantat una temperatura més freda i el que ha aguantat una temperatura més alta, hi ha un interval d'uns 150 graus aproximadament. I què ens passa quan anem a les profunditats del mar o bé anem a l'altura? Doncs fixeu-vos, fins fa poc s'estimava que la vida era molt improbable a temperatures més altes de 70 graus i més baixes de zero. Quan estàvem situats doncs, en medis àcids o bàsics molt acusats, i també que no podríem viure, ni els humans ni molts animals, amb altituds i profunditats molt extremes. També es creia que no es podria viure en situacions d'alta pressió, de foscor o de sequetat molt marcades. Tampoc l'ambient ens obligués una gran concentració de sal o presència doncs, de metalls tòxics, no? Per exemple. Però hi ha estudis recents que, no pels humans, però sí que hi ha molts animals que han suportat condicions d'aquestes molt extremes. Anem a veure algun exemple. Hi ha un tipus de muscle, de múscul, de mol·lusc, i de cucs de terra, que aquests cucs són més d'un metre de llargada i que viuen entre 4 i 10 quilòmetres sota terra. Poden viure a una pressió immensa, profunda, de 4 i 10 quilòmetres sota terra. Alguns d'ells a prop de volcans, poden a prop d'emanacions de gasos, i que s'alimenta de microorganismes que mengen compostos de sofre i metalls tòxics moltes vegades, i ho resisteixen. Hi ha un tipus de peixos en el mar que fan vida a les fosses marines, també a uns 10 quilòmetres de profunditat. Per tant, ja hem vist que tant a la terra com al mar és fàcil de que hi hagi vida a 10 quilòmetres de profunditat. I la pressió, en aquí el cas de l'aigua, arriba a ser 1.000 vegades la que suportem nosaltres. Per tant, de cap manera, sense un trajo molt especial, nosaltres podríem arribar a aquestes profunditats. L'home actual tan solament ha arribat a profunditats de 4 quilòmetres sota terra buscant or a Sud-àfrica. Això resulta ser un petit forat respecte als 12.000 quilòmetres que té el diàmetre de la Terra. Sembla que el forat més profund que s'ha perforat mai a la Terra és d'uns 12 quilòmetres. Això es va fer a la península de Kola, a Rússia, per extreure'n petroli. Per tant, buscant or hem arribat a 4 quilòmetres de profunditat i buscant petroli a 12 quilòmetres de profunditat. Però estem molt lluny d'aquests 12.000 quilòmetres que té, diguem, l'escorça i la part interior de la Terra. Hem de dir que l'endinsant-nos cap a dintre la Terra, la temperatura augmenta. Augmenta aproximadament un grau cada 33 metres. O sigui, a cada quilòmetre que es baixa, la temperatura augmenta uns 30 graus. Això no és proporcional, perquè si fos proporcional, l'interior de la Terra tindria 200.000 graus de temperatura i, segons els estudis que hi ha, l'interior de la Terra té uns 6.000 graus. Per tant, aquesta temperatura que augmenta ho fa més aquí els primers quilòmetres de l'escorça que no després. A l'elevar-nos també a l'aire, al revés, si anem en amunt, la temperatura descendeix. Més o menys cada 100 metres que ens elevem, la temperatura baixa 0,6 graus, unes 6 dècimes de grau. Això ho trobem doncs, quan viatgem amb avió, que és quan estem situats a unes altures d'uns 8 o 10.000 metres amb avió, ens indiquen que a l'exterior estem a 50 graus sota zero fàcilment. Però això no té res a veure amb la temperatura que hi ha en el sol, per exemple, que la temperatura del sol s'ha tornat a escalfar, o sigui, si el començament baixa, després es torna a augmentar, i a prop del sol hi ha uns 6.000 graus de temperatura, cap a l'interior 1 milió, i ben bé al centre del sol es creu que hi pot haver-hi 15 milions de graus de temperatura.
Amb el sarró i la bota a l'esquena, amb un bastó a la mà, se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap a unes altres pastures, trencant rius i cabanyes a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora, cal sortir d'hora, el camí que han de fer és molt llarg, el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el carro ple. D'arròs, tomat aquí, de verdures, collides del seu hort. La mula sua, el carro crida, i l'home tanca els ulls i somia, mentre el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernat. Les velletes que pensidetes cap a l'església van caminant, cap a l'església van caminant. I ara jo canto de matinada, la vida és adormida encara. I ara jo canto de matinada, la vida és adormida encara.
Bé, amics, ens trobem a la recta final d'aquest programa de Ciència a l'abast de tothom, dedicat a conèixer una mica els nostres límits. Comencem l'any 2004 sent conscients de les nostres mancances, de les nostres limitacions, i crec que és veritat que l'home és un ésser molt limitat, com hem titulat en el programa d'avui. Si parléssim, per exemple, de la velocitat amb què podem anar nosaltres i agafen alguns animals, doncs també veuríem que en aquest sentit doncs, ens quedem molt curts, n'hi ha alguns que van més de pressa, com hem fet amb repàs amb tantes altres coses. Per exemple, un atleta olímpic fa els 100 metres, els 100 metres llisos, és un dels més ràpids, a una velocitat de 37 km per hora aproximadament. Mentrestant, la guineu corre a més de 45, o el llop també a més de 40 km per hora. Hi ha algunes races de llebres, per exemple, que arriben amb la seva carrera a anar a més de 70 km per hora. El més veloç, el més ràpid dels mamífers, sembla que és el guepard, que arriba a una velocitat punta de 110 km per hora, per tant, ens multiplica per 3 o per 4 la nostra velocitat. També nedant ens superen moltes espècies. El dofí, per exemple, pot fer-ho ben bé a 50 km per hora, pot nedar a 50 km per hora, i nosaltres no passem d'uns 9 o 10 km per hora. Ja per anar acabant, també podríem dir que hi ha una quantitat d'animals que avui dia els fem servir com a sensors, com a detectors, com a que tenen unes qualitats molt millors a nosaltres i que senzillament repassarem uns quants perquè veiem doncs, que l'home, aquest ésser doncs, intel·ligent sobre el planeta, té també competidors i és d'alguna manera ben limitat. L'olfacte del gos, per exemple, l'olfacte que té els gossos és un milió de vegades millor que el nostre. El gos Doberman diferencia més de 500.000 olors diferents. Hem dit bé, eh? El gos Doberman és un dels millors per reconèixer olors i pudors, en diferencia més de 500.000 diferents. És tan important que l'empresa Chemical Exxon del Canadà ha desenvolupat un programa per trobar fruites dels seus oleoductes, aquestes grans canonades que transporten petroli d'un lloc cap a l'altre, i en vez de fer-ho amb equips, amb màquines sofisticades com realment podrien, això estem parlant del Canadà, no d'un tercer món, doncs busquen, determinen aquestes fruites a través de gossos adiestrats, d'aquest tipus d'Oberman. Gràcies a l'olfacte que tenen aquests cans, aquests animals, són millors que qualsevol tecnologia. Poden descobrir escapaments de fruites de petroli a 5 metres sota la Terra, a 5 metres sobre la Terra, amb un 98-99% de fiabilitat. Per tant, que pràcticament no s'equivoquen mai, i això és un exemple de què ho empleen les millors companyies petrolíferes fent-se servir dels gossos pel nas que tenen. Tots sabem, per exemple, doncs, casos d'aquest d'ara a l'hivern que són curiosos, la molsa que s'obre doncs, degut a la humitat que troba, i per tant és un sensor de la humitat que hi ha en un lloc, o els líquens que estan enganxats en els pins i que moren quan hi ha concentració de contaminants, i per tant també és una espècie que la fem servir per vigilar com està l'ambient del nostre entorn, o els girassols que d'alguna manera segueixen el recorregut que fa el sol durant el dia, o bé les sargantanes que es tanquen quan ve una tempesta, o les gallines, les vaques, els gossos i els porcs que s'esveren quan s'acosta un terratrèmol molt abans que el detecti qualsevol sismògraf i qualsevol equip dels més sofisticats. Les balenes, els dofins i les gavines també avisen de les grans tempestes. La truita de riu que tenim doncs, a prop de les nostres contrades, mor quan l'aigua és ínfimament contaminada o està poc fresca. La serp cobra, aquesta serp detecta variacions de temperatura d'una mil·lèsima de grau i, per tant, no surt fins que la temperatura és una mica alta a l'estiu. Els canaris poden detectar emanacions de grisú a les mines. Els pardals reconeixen la presència de gasos letals i els han empleat a la guerra del Golf. O avui dia hi ha un tipus de musclos que els han estudiat i estan que no s'obren segons que l'aigua estigui o no contaminada. Per tant, veiem que, tot i l'home doncs, sent l'espècie que està en aquest planeta i que d'alguna manera se serveix dels animals, n'hi ha alguns de molt preparats, que tenen unes condicions i unes característiques, doncs, podríem dir, envejables. I fins aquí, amics, doncs, el programa d'avui que hem dedicat de ciència a l'abast de tothom a referir-nos a les limitacions dels humans, del nostre cos i dels nostres sentits. Veure, sentir, resistir fred o calor, pesar, medir, resistir la pressió, fer-nos vells, córrer o tenir els sentits més o menys aguts, han configurat aquest programa d'aquest diumenge. Serà fins d'aquí a un mes, si Déu vol, a l'inici del nou any. Moltes felicitats pel 2004 i que sigui venturós per tothom. Molt bon dia.